migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I espero que el menú que tenim preparat us agradi, perquè d'entrada parlarem, com no pot ser d'una altra manera, del tema d'aquests dies, a part de la política i els acords, una cosa, en fi, ara ho deixo, Oriol Junqueras se hace un Sánchez durante 5 meses, en fi, coses aquestes que no entrarem ara, perquè ja suposo que teniu bastant, i aprofitarem per parlar també d'altres coses que són més directes, que ens afecten molt. Per exemple, la xarxa ferroviària, que des de diumenge està donant molts mals de caps als usuaris i a les plantilles ferroviàries. I deixen, i em perdonareu l'expressió, planera, fins i tot un punt barruera, i deixa'm el cul en l'aire a les situacions i els plans previstos. Deixa'm el cul en l'aire a la previsió i seguretat. I deixa el cul en l'aire al fet de que les plantilles ferroviàries són curtes. Falta gent. Bàsicament és això. I perdoneu que us parli així de plenament, perquè és la gran sensació que surt des del fons. En parlarem de seguida amb el José Bravo, que és secretari del sector ferroviari d'UGT, per parlar d'això, de la indignació dels usuaris i de la indignació dels treballadors, que també ho paguen, perquè nosaltres com a usuaris ens cabregem com una mona davant d'això i anem al maquinista: ostres, ja està bé, o el de l'estació. Però és que ells estan en la mateixa situació, eh? Entre altres coses, perquè parlarem també de títols universitaris i parlarem del perdó. Això també és important, eh? Però ara, si em permeteu, fem una miqueta d'informació de serveis, del temps que ens espera, i és un temps insegur. Un temps insegur que pot durar ben bé fins diumenge, tranquil·lament, eh? Avui dijous, d'entrada aquesta tarda de dijous, el que esperem és una reactivació de les pluges, fins i tot amb certa intensitat, de cara al prelitoral. En tot el prelitoral hi ha una alerta activada per possible intensitat de pluja. Aquesta alerta va des de l'Alt Camp fins a l'Alt Empordà. Tota aquesta franja prelitoral, doncs, si plou, pot ser localment amb intensitat. De fet, pot caure i pot ploure a qualsevol punt de Catalunya. No esperem una gaire intensitat, núvols sí que estaran presents i algun plogim. En tot cas, cap al Pirineu i cap a Ponent, poca cosa esperem. Algun plogim sí que esperem al Pirineu, això sí, eh? Les temperatures es mantindran pel que tocaria per l'època, és a dir, amb solet farà calor, calor, ahir ja quan va sortir el sol, les estones que sortia el sol, el termòmetre es disparava, però tenim aquest aire fred que fa aquesta compensació de temperatura i les deixa més o menys com tocaria per l'època. Demà divendres ens aixecarem, possiblement no amb tanta pluja, però conforme vagi passant el divendres, sí que s'aniran reactivant totes aquestes pluges, i de cara a migdia tarda plourà, i un altre cop podrà ploure a qualsevol punt de Catalunya. Sobretot del prelitoral cap a Ponent i al Pirineu, evidentment. També localment poden ser en format de tempesta. Tota aquesta inseguretat continuarà. Fins i tot dissabte ja tindrem aquesta inseguretat de pluja, que això ja ho anirem veient demà. Segurament tindrem ja una percepció més clara del que ens estira a sobre. Aquestes pluges quedaran més arraconades que al Pirineu. És a dir, un temps insegur, un temps que pots ploure, atenció aquesta tarda, amb aquestes alertes activades al prelitoral, i les temperatures pel que tocaria. Una jaquetita i una rebequita no sobra amb aquest aire fred que tenim a sobre. I com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit com està la situació. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de mencionar algun punt de lentitud a l'àrea metropolitana, sobretot a les rondes. Hi ha hagut alguna topada a la B20 a l'altura d'Esplugues en sentit Llobregat. Ja estan retirats els vehicles, però queda la retenció. De fet, són 5 quilòmetres. També hi ha altres punts d'aturades en dues rondes i, per tant, molta cautela. La retirada d'uns vehicles que s'han accidentat just a mig quilòmetre del nus de la Trinitat, a la C58, venint de Montcada, talla un carril i encara hi ha 2 quilòmetres de circulació lenta, i pel que fa a la P7 hi ha 3 quilòmetres de lentitud a Santa Perpètua de la Mogoda en sentit Girona. De moment això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Sílvia, que tinguis un bon dijous. Cuida't.
Gràcies.
Va, que de seguida parlarem dels treballadors. Hi ha manca, hi ha falta de treballadors a les plantilles ferroviàries. És una de les conclusions a les que... Bueno, no, no és una conclusió, és una qüestió que ja se sabia i que molts sindicats ja s'estaven queixant, no?, d'aquesta manca de plantilles. Per què dic això? Doncs perquè aquesta manca de personal fa que reaccioni, primer que baixa la seguretat, i després fa que reaccioni molt més lentament davant d'incidències greus com la que es va patir diumenge a la xarxa ferroviària de Rodalies. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años, sino algo tan sencillo como poder llegar a su trabajo. Si van a encontrar un sistema de transporte que les permita superar el colapso de las cercanías. Y esa es la Cataluña real.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pactes polítics, tenim aquí promeses, volem la gestió de Rodalies, però realment hi ha una cosa que ens interessa, a mi particularment als catalans, i és si podem arribar en tren a la feina, en aquest cas. El Carlos Herrero deia molt bé l'altre dia. I és una realitat, és que és una realitat, és el que necessitem. Estem parlant de situacions bàsiques de transport, no? El sector ferroviari, almenys parlarem ara amb la UGT, està denunciant, de nou, que és una situació insostenible del personal a Catalunya, ja no només per qüestions d'usuaris, sinó també pel personal de Renfe, que també ho pateix. Pateix les dues coses, els robatoris i les ires dels que som usuaris de Renfe. Una ira justificada, també, hem de dir, no? Encara que ells no tenen la culpa, no són responsables d'aquestes coses. Possiblement la falta de treballadors és una d'aquestes qüestions. Parlem d'aquesta situació i amb una incidència clara. Més del 50% de les incidències ferroviàries per actes vandàlics a tota Espanya, més del 50% són a Catalunya. Alguna cosa falla, no hace falta ser muy listo. No hace falta tener ahí un máster. Alguna cosa falla. Tenim al telèfon el senyor José Bravo, secretari del sector ferroviari d'UGT de Catalunya. José, bon dia, benvingut, buenos días.
Bon dia.
Gracias por estar aquí con nosotros, José. Bien, desde el punto de vista de los trabajadores de Renfe, ¿cómo se está viviendo todo este tipo de robos de cobre constante, este tipo de colapsos, este tipo de locuras que se están viviendo?
Hombre, lo vemos con preocupación, porque los profesionales del ferrocarril, pues lo que tratamos es de dar en todo momento lo mejor de nosotros y tratar de garantizar que el servicio ferroviario pues sea adecuado. Cuando alguien, sea quien sea, con el objetivo que sea, lo que hace es poner trabas, generar accidentes o simplemente, como lo del otro día, acabar provocando un impacto importantísimo en el servicio ferroviario por querer robar o no, porque bueno, la policía ya determinará si lo que hay detrás de la acción simplemente es el robo o lo que se quería es generar precisamente el caos que se generó, pues, y es otro tipo de delincuencia, pues será la policía la que tenga que cometer. Claro, nosotros nos fastidia que el servicio ferroviario se vea tan perjudicado y tengamos que acudir, pues bueno, con los medios que hay, que entendemos que tampoco tenemos todos los medios humanos que nos gustaría tener para poder atender la avería o este tipo de situaciones que se generan.
Que claro, cuando pasan estas situaciones también el personal ferroviario se pone en peligro, ¿no?
Sí, claro. Cuando tenemos que acudir a este tipo de incidencias nos ponemos en peligro. Primero, el personal que está trabajando, como apuntabas tú antes, pues el personal que está, por ejemplo, en un tren que es apedreado o que alguien le da por lanzar algo a la vía, pues está poniendo en peligro a todo el tren. Luego ahí está la capacidad y la pericia de los compañeros y compañeras que van en el tren para evitar el impacto, pero quien hace este tipo de cosas creo que ni siquiera se da cuenta que puede generar un accidente grave con heridos o con algo peor. Por lo tanto, no es menor, no solamente que es causar ese daño al patrimonio que parece como que lo que es público no es de nadie, sino que es que además los trenes están llenos de ciudadanos y también pone en peligro quien genera este tipo de situación.
Claro, estamos hablando de que, sí, a grosso modo, pero a grosso modo y no tan a grosso modo, porque la cifra es tremenda. Cataluña concentra más del 50% de las incidencias ferroviarias por actos vandálicos de toda España. O sea, de todas las que pasan en España, sí, la mitad están en Cataluña. ¿Hasta qué punto es sostenible esta situación? Y claro, eso dice mucho. Cuando la mitad pasa en Cataluña es porque alguna pieza de este mecanismo no funciona.
Sí, está claro. Nosotros ya venimos denunciando desde mucho tiempo atrás de que la cantidad de incidencias que están pasando en Cataluña son elevadas, ¿no? Muchas veces incluso el ciudadano no es conocedor de que las incidencias que pasan ni siquiera están motivadas por el perfecto funcionamiento o la calidad de tanto de la vía como del tren, sino que son provocados por actos vandálicos. Desde los grafitis, desde las pedradas, desde tirar objetos a la vía, está claro de que algo pasa en el ámbito de Cataluña como para que, como habéis apuntado vosotros, más de la mitad de los incidentes que se generan en todo el Estado español estén pasando en Cataluña, cuando no concentramos la mitad del tráfico ferroviario, que somos la segunda comunidad en tráfico ferroviario, pero somos la primera en actos vandálicos, en actos voluntarios de querer poner en peligro el servicio ferroviario. Y ahí, en lugar de estar tirándose los trastos entre administraciones, lo que tienen que hacer es todas trabajar a la vez, porque esa pelea pública o privada entre administraciones de si esto es culpa tuya, si esto es culpa mía, si tendría que estar yo más cerca de la gestión o menos cerca, lo que hace es perder una energía estupenda que no genera nada beneficioso. Se tiene que poner de acuerdo, poner más medios, si hace falta más vigilancia, si hace falta mejor instalaciones, pero lo que está claro que esto que venimos gestando de para atrás, lo único que está causando es poner en peligro a la ciudadanía, poner en peligro a los trabajadores y a las trabajadoras, y deteriorar un servicio que la ciudadanía quiere y que cuando funciona se ha demostrado que es el mejor medio de transporte.
De hecho, se reclamaba más vigilancia a las unidades ferroviarias de los Mossos de Escuadra, sobre todo en los puntos más delicados, sí. Pero conforme a las plantillas ferroviarias, ¿falta gente? O sea, ¿esto también puede pasar, sí, porque falta gente entre las plantillas
Sí. Está claro que la falta de personal en las empresas ferroviarias pues hace que se pueda estar menos atento. Los trenes, la inmensa mayoría de los trenes va solamente con la persona que va conduciendo. Por lo tanto, no llevamos casi interventor en ningún sitio. Hay muchas estaciones que no tienen personal propio, están externalizadas, y luego la propia falta de personal hace que a la hora de reaccionar contra averías ciertas o contra vandalismo, pues tengamos más dificultad de reaccionar por la falta de personal y seguramente menos capacidad para arreglar con más velocidad las incidencias. Por lo tanto, está claro que nuestra reivindicación y nuestra queja de muchos años atrás de la necesidad de dotar de personal suficiente a las plantillas, pues también hace que todo se complique un poco más. Todo suma, ¿eh? Todo suma.
Sí, todo suma, sí. Pues señor José Bravo, secretario del sector ferroviario de UGT, FSMC de Cataluña. Oye, muchísimas gracias por la charla y por estas explicaciones. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Buen día.
Bon dia, gràcies. I aquesta és la situació. Va, que de seguida parlem amb l'ESCOP, amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, perquè fan jornada de portes obertes, i atenció, perquè és allau de feina que se'ns ve de cara a l'estiu. En parlem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba l'estiu, temporada d'estiu, i és una qüestió, ja sabeu, que creix la demanda, sobretot de l'hostaleria, principalment el sector de l'hostaleria, això creix. Per què? Perquè està en temporada top one turística, és una tradició, bàsicament, però hi ha personal suficient, perquè recordo que ja estius passats estàvem pensant i estàvem parlant molt d'això, d'aquesta mancança de personal. Parlem amb l'ESCOP, que és l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, sobre aquest tema, perquè ja sabeu que allà hi ha una formació clara ara professional en diferents branques de la hostaleria, i a més, el dia 25, aquest proper dia 25, fan una jornada de portes obertes. Parlem amb el seu director, el director de l'ESCOP, l'Iñaki Gorostiaga, que el tenim al telèfon. Iñaki, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, José Miguel, com estàs?
Una altra jornada de portes obertes el dia 25. Qui no vulgui veure l'ESCOP és perquè no vol.
Bueno, la veritat és que al final és una forma d'ensenyar i explicar tot el que arribem a fer i sobretot transmetre al futur alumne el que serà la seva vida professional, uh-huh, vale? I al nostre sector. Si ho gaudeixen, ho disfruten, tenen tallers i als pares realment els podem explicar també com funciona el nostre sector, que per molta gent és desconegut, però sempre va molt bé que et donin pinzellades de com serà la vida del teu fill, el que farà i com ajudar-lo des de casa, perquè és molt important.
Jo us he de dir una cosa, jo he anat a una jornada a portes obertes, he vist l'ESCOP, l'Iñaki, he tingut la deferència d'ensenyar-me'l un cop que vaig anar allà, i escolteu-me, us impressionarà, és una qüestió que és impressionant, perquè no t'acabes d'imaginar. Bueno, si estàs dins del món, sí, si arribes allà per primera vegada, flipes amb tot el que hi ha a l'ESCOP i la gran quantitat de mitjans i material que hi ha per aprendre l'ofici, els diferents oficis, les diferents branques. Que, per cert, ja que parlem de l'ofici, Iñaki, com estarà la situació de demanda de personal de cara a ara que ve l'estiu, a l'hostaleria?
Bueno, doncs, per dir-ho d'alguna manera, estarem divertits, igual que l'any passat. Cada vegada s'obren més negocis del sector turístic i gastronòmic. Tots veiem a les notícies que realment el pilar de l'economia del nostre país és l'hostaleria i el gaudí i el turístic. I el que està provocant és que aquest creixement de demanda, cada vegada es demanda més gent formada per càrrecs de responsabilitat, que això repercuteix, cosa que molta gent no s'ho pensi, en els salaris dels alumnes, perquè els salaris dels alumnes, quan surten, ja són acordes a el que podem mantenir una bona qualitat de vida, I per una altra banda, si el que ens hem trobat, com som responsables de la formació del sector, que passen ben bé 1.800 treballadors a l'any en diferents línies formatives de sala, cuina, revenues, intentem cobrir tot el ventall, aquesta gent que es va formant a l'escola és un bon moment perquè reben ofertes de feina a través de les nostres bases de dades per créixer professionalment i salarialment. Cosa que molts d'ells que després contacten amb l'escola estan encantats. Per la qual jo sempre dic que l'escola, a nivell reglat, som el primer pas de l'esglaó de l'escala que tens que pujar, però després tens tots els esglaons dintre de l'escola per anar pujant i arribar a lo més alt personalment i professionalment. Mm.
Doncs Iñaki Gorostiaga, director de l'ESCOP, escolta'm, moltes gràcies, una abraçada forta.
Moltes gràcies, José Miguel, a vosaltres i que tingueu un molt bon dia.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Loquillo en el Gran Teatre del Liceu. Loquillo vuelve con un nuevo espectáculo acompañado de una gran banda para ofrecer su faceta poética, pero sin perder la fuerza y pasión de sus directos. Presentará su nueva gira 30 años de transgresiones el próximo 17 de mayo. Un show único. Entradas a la venta en festival-mileni.com. Loquillo, 17 de mayo en el Gran Teatre del Liceu.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Catalunya
i Andorra.
Estàs informat.
Quasi senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera. Dic quasi perquè ens queden 30 segons per arribar a 2:15. Pots dir 2:15 que són les senyals horàries per quedar bé, fins i tot, amb puntualitat. Aquesta puntualitat suïssa com el guanyador del Festival d'Eurovisió, que no sé si seria una bona comparativa en aquest cas. És el moment d'actualitzar els titulars esportius de la jornada, perquè avui juga el Barça a 9:15, amb la tranquil·litat de que si guanya es posa terreny pel mig. Correcte. Això és. Són les senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dijous 16 de maig. La Totat Esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut. Com estàs?
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia. Jo acostumo a dir moltes vegades als estudiants que venen en pràctiques que la ràdio és l'únic negoci de tots els negocis que es fan i es desfan on el butlletí de les 5 de la tarda s'emet a les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda,
correcte. No a les 5 i un minut, o a les 5 menys un minut. No. A les 5 de la tarda.
Puntualitat.
Efectivament.
Rellotge atòmic.
Ah, correcte. Que funciona, eh? Que funciona. I ens hem de refiar del rellotge atòmic, eh?
Sí, nosaltres estem coordinats amb un rellotge atòmic. És a dir, que en principi, si no falla
res... El dia que falli el rellotge atòmic, ja...
Ja tindrem un problema.
Podem tancar la persiana, no?
10:15, eh?
Sí, senyor. Penúltima ronda de votacions d'això de l'Eurovisió de la Liga, eh? Penúltima ronda de votacions, la que afronta el Barça aquest vespre, aquesta nit, 10:15, a l'Estadi de los Juegos Mediterráneos / Power Horse Stand... Vaja, al camp de l'Almeria. Almeria-Barça, evidentment, tiempo de juego per endavant, per explicar doncs, els plats d'avui d'aquesta avantpenúltima jornada de Lliga, amb Araujo definitivament fora de la llista de convocats de Xavi Hernández, el Barça que pot certificar pràcticament ja acabar d'assegurar-se la segona posició de la Lliga, / bitllet per la Supercopa d'Espanya, davant d'un conjunt que fa un any que no guanya a casa seva. Lo de l'Almeria aquesta temporada ha estat autènticament un cas clínic. Esperant els esdeveniments, el Girona, la notícia, renovació de Dani Blind, l'holandès, estén un any més el seu contracte, acabarà el 30 de juny del 26, i estem pendents també d'aquests moviments. Tranquil·litat, perquè van aparèixer notícies que deien que el Girona, igual que ell, a l'Europa League, perquè un mateix grup no podia tenir la propietat influent en dos equips diferents. Bueno, tranquil·litat, perquè...
És propietat influent, però no és majoria, és el 47%,
la...
no?
No, però City. UEFA considera propietat influent més d'un 30%.
Ah, llavors el City hauria de rebaixar...
Més d'un 30%. És un 17% d'accions les que han de canviar demà per adequar-se a la normativa i que d'aquesta manera el Girona i el Manchester City puguin compartir aquesta nova edició de la Lliga de Campions, que recordem, la temporada vinent estrena format. Però vaja, si hem de simplificar-ho tot en un concepte...
Entre les accions, les graderies de Montilivi... Escolti'm, és que tots són problemes per anar a Europa.
Com ella, vostè que és de la meva quinta gairebé, com era aquella frase? Quereix la fama, no?
Quereix... Pues
aquí vais a empezar a pagar.
Aquí vais a empezar a pagar.
Sí, començaran a pagar. Pagar per reformar l'estadi, pagar per adequar Montilivi... O sigui que el que algo quiere, diu...
Algo le cuesta.
Algo le cuesta.
Quien
sí,
algo quiere lucir, algo tiene que sufrir.
I escolti,
i més, eh? Podríem estar així tota la tarda.
És un dia important per l'Espanyol, perquè a les 7 de la tarda la Dani Jarque juguen Espanyol davant d'Osasuna. Espanyol femení, davant d'Osasuna femení, en el partit definitiu que ha de decidir quin d'aquests dos equips puja a la màxima categoria del futbol femení. Recordem, 1-0 a l'anada pel conjunt de Pamplona, distància factible de remuntar pel Real Club Deportiu Espanyol, en uns dies on també estem coneixent que Chen Chuanwang ha agafat el relleu de Chen Yanshen. Qui és Chen Chuanwang?
Bona pregunta.
És el fill de Chen Yanshen.
Ah.
Hi ha un treball del amic Ivan Molero que explica...
Pues per cognoms no? O no va així a Xina?
Jo crec que Chen és el cognom.
Ah.
Chen seria el cognom.
Clar, és possible.
I Chuanwang seria el nom de pila. Vaja, que vostè seria Cruz José Miguel.
Entenc.
Doncs això... Cruz Alejandro i Cruz José Miguel, doncs això. Chen Chuanwang, que agafa el relleu del seu pare. Per cert, parlant de futbol femení, estem en vísperes de la final de la Copa del Rei, Zaragoza, Barça, Reial Societat. I en bàsquet, dia important. Primer partit de la sèrie, quarts de final, lluita pel títol de Lliga CB, Unicaja, Baxi Manresa, molt favorit Unicaja davant del conjunt de Pedro Martínez, i no vull tancar aquesta secció sense fer-se ressò
del
que passarà a Anglaterra el proper 14 de juny.
Expliqui, perquè la cosa l'avançava ahir, tiempo de juego.
Doncs que, clar, hi ha hagut un equip de la Premier que ha dit: vull que fem una reunió el 14 de juny i vull que ens seiem i votem. I si 14 de nosaltres estem a favor, fora de la Premier League al bar. Escolti, són una mica peculiars. No, és veritat, condueixen per l'esquerra, tenen els endolls diferents, sí, efectivament, però miri, el 14 de juny la Premier League anglesa votarà per veure si treu o no treu el bar de la seva competició. També li faré un matís, aquest bar. faran fora aquest bar i acabaran incorporant un altre.
Home, sí, va, és el que anava a dir, perquè treure el bar ara mateix, treure la tecnologia amb la que ha costat, amb els anys que ha costat, fica la tecnologia, una altra cosa és que sigui millorable.
No, però moment,
és com
però,
dir,
un moment,
a partir d'ara no utilitzarem llumins per encendre foc, a partir d'ara haurem de fotar dos pals.
No, vostè em fica tota la mateixa coctelera i no li compro.
Ah, vale, pues
una cosa és la tecnologia de gol, aquest rellotget que pita o no pita quan la pilota entra o no entra. Per exemple, hagués vingut molt bé una tecnologia de gol a l'últim clàssico al Bernabéu.
Correcte, totalment d'acord.
Una altra cosa és el fora de joc semiautomàtic, que en principi te'n refies més d'un fora de joc semiautomàtic que no d'un senyor que tira una ratlla que igual la tira més recta o menys. I una altra cosa és el del... Va veure vostè ahir el Sevilla-Càdiz?
No, no vaig
el gol que li anulen al Càdiz, un autogol del Sevilla que li anulen al Càdiz per una acció... Escolti... ¿Qué gente lleva mi carro? ¿Qué diría Oliveros?
José Luis.
Demà més.
Divendres ja, sí, correcte.
Bueno, veig bé després del bolo d'ahir.
Home, jo arrossego cansament de les eleccions encara i estic resant i demanant i posant 30.000 espelmes perquè no es repeteixin.
Miri, ara que estic veient a Yolanda Canales
però
que es restrega els ulls,
sí, sí.
S'ha de posar en solfa el grandíssim treball que va fer tota la redacció de COPE, els companys que van venir de Madrid, però també vosaltres, Cruz, les dues Yolandes, etcètera, el dia de les eleccions.
Gràcies, José Luis. Recorda que et faci primer una abraçada i que després et convido un cafè amb pastetes. Que tinguis un bon migdia. Cuida't.
Adéu.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tots aquests titulars, força interessants tots, a Esports COPE, amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem d'homologació de títols universitaris, d'aquestes feines que pots homologar títols, però que és molt difícil, perquè molta gent que ve, per exemple, que s'ha d'aquí que un espanyol, un català, que marxa als Estats Units a estudiar a la universitat i es treu el títol allà, doncs aquest títol s'ha d'homologar. Amb professions homologables, clar, s'ha de venir aquí a Espanya, a la Unió Europea, i homologar aquest títol, tret als Estats Units. Ara, sabeu quan de mitjana es triga a homologar un títol universitari? 3 anys. En parlarem de seguida d'això aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, si teniu gana, ja sabeu que hi ha un lloc fantàstic per menjar carn, hi ha un lloc fantàstic per gaudir de la millor carn argentina, una experiència única, deliciosa, meravellosa, màgica pels amants de la carn, la Cabrera Barcelona. Al carrer Diputació 239, això està entre Balmes i Rambla Catalunya, per gaudir d'això, d'una passió per la carn i el foc inigualable. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30, per Google Maps, o trucant al 93 878 32 30. És la Cabrera Barcelona, originari d'Argentina, el tango, la cabrera, la carra argentina, creat pel xef Gastón Ribeira, que és creador i ànima d'uns dels assadors més exitosos de Buenos Aires, que ara està a Barcelona. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239 de Barcelona, clar. Va, que de seguida parlem de homologar títols universitaris i d'aquest laberint aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara us quedareu flipant perquè no sé si això ho sabíeu o no. Quan rasques una mica t'ho trobes. A Espanya hi ha aproximadament uns 100.000 professionals que estan a l'espera d'aconseguir l'equivalència dels seus títols estrangers. Quan parlem d'estrangers estem parlant de fora de la Unió Europea. Que quedi clar. Ara ja, estranger és el que... No, si ets francès, no ets estranger. És de fora de la Unió Europea, eh? La majoria, i aquí és el què, triga entre 1 i 3 anys per tenir la resolució del seu expedient, i això que, segons el Ministeri d'Universitat, el termini màxim per a resoldre aquest procediment és de 6 mesos. Això diu la darrera reforma que vam fer d'aquesta llei, en aquest cas. Doncs bé, sorpresa, això no es compleix. Vaja, no em diguis. Hi ha un coll d'ampoll important. Sorpresa. Doncs, de fet, de mitjana, quan seria, segons els que diu el temps màxim de la llei, 6 mesos, es converteixen en 22 mesos més del que demana la Unió Europea en homologar títols universitaris. Yolanda Canales, benvinguda, bon migdia.
Què tal?
Això és un temps que pot desesperar a qualsevol persona, eh?
Sí, no, i de fet l'executiu central, el governo, va anunciar un pla de xoc per millorar la situació, però encara no s'ha concretat. I s'ha de tenir en compte que l'homologació del títol de fora, efectivament, de la Unió Europea, és un requisit només per a anomenades professions regulades. Estem parlant, sobretot, de professions a l'àmbit sanitari. I de quines professions en parlem? Metges, infermers, odontòlegs, psicòlegs, podòlegs, per exemple, fisioterapeutes, però també n'hi ha d'altres que es poden incloure dins aquest grup, bueno, que s'inclouen, de fet, com són els logopedes, els advocats, els traductors, els veterinaris... I més del 90%, segons diuen alguns estudis de les persones que sol·liciten aquesta homologació, són metges. I molts també procedeixen de l'Amèrica Llatina. Evidentment, l'idioma en aquest cas és un factor a tenir en compte. L'any passat, per exemple, es van registrar gairebé 60.600 peticions, el que suposa un augment del 67% respecte al 2022, però anem acumulant, i per això també, segons les fonts que es consultin, doncs gairebé hi ha 100.000 professionals que estan a l'espera de la seva resolució.
I aquesta gent què ha de fer?
Doncs mira, els passos que han de donar és, primer, clar, és que no és fàcil tampoc, s'ha de reunir tota la documentació que es demana, i en cas que no siguin d'Amèrica Llatina, de països que siguin que parlin espanyol, evidentment, s'ha de traduir degudament, amb certificat, no?, compulsat, a l'espanyol. Estem parlant de passaport, model de sol·licitud, còpia compulsada del títol i acreditar la competència lingüística. I això, en segons quins països, recollir tota aquesta informació
és
ja
difícil,
no és fàcil. Requereix fins i tot anys, per aconseguir tot això. S'ha de demanar cita prèvia a l'organisme competent, on s'ha d'entregar la documentació, pagar, com no, les taxes corresponents, i si està tot ok, doncs esperar la resolució. Que això ja...
Ja vendrà.
S'han donat casos fins i tot que hi ha persones que estan 8 anys esperant.
És una passada.
Que ja és el súmum. I si aquesta és favorable, doncs la persona podrà retirar la seva credencial i podrà exercir. I clar, enmig de tot aquest panorama, doncs molts dels afectats han decidit mobilitzar-se i han creat la plataforma Homologación Justa Ya, es diu així, que plega professionals espanyols, europeus i també d'altres països tercers de fora de la Unió Europea, que demanen que aquests tràmits siguin àgils i justos, no? Mm-hmm. Perquè, evidentment, clar, aquest cas extrem, que hi ha una persona que està esperant 8 anys dintre d'aquesta plataforma, és molt greu no poder exercir la teva professió.
Doncs mira, un d'aquests casos és el de la Victòria Araujo, que la tenim al telèfon. Ella és enginyera industrial, es va treure el títol fora de la Unió Europea, i està aquí amb nosaltres. Victòria, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Victòria, ¿cuál es tu situación? Porque tú, ¿dónde obtuviste el título?
Mira, yo obtuve mi título en Venezuela. Soy venezolana, también soy portuguesa, pero el título lo obtuve en Venezuela en el año 2008.
Y entonces cuando viniste para aquí, para España, claro, querías homologar este título.
Sí. Yo vine en plena pandemia, en el 2020, y en el 2022, cuando ya pude haber reunido, porque hay una serie de documentos que se exigen para poder hacer la homologación. Y bueno, en mi país el tema de recabar documentos suele ser algo bastante complicado, entonces me tardé un tiempo, y en el 2022 fue cuando ya pude tener todo para poder introducirlos. El punto es que yo estuve esperando, yo ya sabía que había problemas, sino un atraso bastante importante con el tema de la homologación, y sabía que iba a entrar en vigor un nuevo Real Decreto, según el cual, en teoría, se iban a resolver mucho más rápido los expedientes. Entonces yo esperé hasta que entrara en vigor ese nuevo Real Decreto para poder introducir toda la documentación, y bueno, el asunto está en que esta es la fecha en la que todavía no tengo ningún tipo de respuesta al respecto.
O sea, llevas un par de años esperando. Dos.
Sí, yo hice la solicitud en noviembre del 22 y hasta la fecha no tengo ninguna respuesta. Lo más desesperante de todo esto es que no hay forma de obtener información. Lo que dice la página es que ya se han confirmado que las tasas que pagué están correctas, pero nada más.
Ya está, no, o sea, no te dicen ni bien, ni mal, ni falta, ni deja de faltar. O sea, no hay más información
nada,
que esa.
Absolutamente nada.
¿Y has buscado otra vía para a ver si se obtiene información, o es que no hay otra vía?
No hay. El asunto está en que han habilitado una línea que, y esto es muy reciente, esto, si no me equivoco, hace poco menos de un mes, habilitaron una línea telefónica para que puedan llamar solamente las personas que tengan requerimientos, es decir, que tengan algo que no está correcto en el expediente y que necesiten aclaraciones, pero nada más. No está disponible para otras personas que están en mi situación.
De acuerdo.
En situaciones peores, porque el caso, por ejemplo, de los médicos, efectivamente ellos no pueden ejercer su profesión.
Claro. En el caso de los médicos no pueden. En tu caso tampoco, claro. ¿Cómo te está perjudicando esto, Victòria?
Bueno, realmente yo, lo que estoy haciendo en este momento, sí estoy ejerciendo mi profesión. Lo que pasa es que no tengo posibilidad de aspirar a ningún tipo de cargo público, es decir, no podría yo opositar ni nada de eso.
De acuerdo.
Tengo la fortuna de que mi caso no es tan extremo. He podido encontrar un trabajo en el que no me exigen que esté homologado mi título.
De acuerdo. O
sea, pero sé que no es el caso de todos los que estamos en esta en este proceso.
¿Conoces a más gente que esté en tu misma situación?
Mucha más gente. Tenemos un grupo se ha creado una asociación por una homologación justa, y bueno, hay muchísimos casos de enfermeros, ingenieros, médicos, odontólogos, psicólogos, y bueno, incluso otros profesionales, ingenieros también. Y de muchas otras profesiones. Mi hermana, por ejemplo, también está esperando, pero el caso de ella, como es profesión no regulada, ha optado por una equivalencia, que es el trámite que le aplica. Ella es administradora de empresas.
De acuerdo.
Y lo mismo, ella quiere opositar y no tiene posibilidad hasta que opositar o incluso incursionar en el tema de formación, y no puede hacerlo hasta que no logre una resolución de su de su solicitud.
Bien, recuerden que hay profesiones reguladas, profesiones no reguladas. Esas profesiones reguladas son las que necesitan esa homologación, en este caso, de ese trámite, ¿no?, de adaptación de títulos, esa homologación, vaya. Claro, en tu caso, bien, pero bien, entre comillas, pero cuando se trata de un médico, se trata de enfermeros y demás, la cosa supongo que todavía es mucho peor.
Es mucho más crítico porque ellos no pueden ejercer su profesión bajo ninguna modalidad, ni siquiera... siendo, por ejemplo, teniendo un cargo, bueno, no hace nada estuve en el CAP y mi médico de cabecera es especialista y está trabajando aquí como médico de familia. No puede ejercer su especialidad porque eso sí que es imposible, no se reconocen las especialidades.
Entiendo. Pues Victoria Araujo, oye, muchísimas gracias por explicarnos su situación y tu experiencia y espero que las cosas mejoren.
Muchas gracias. Espero de verdad espero que realmente el ministerio haga algo y las autoridades, porque mi situación no es crítica, pero tampoco estoy en el punto donde quisiera estar yo en mi carrera, ni tengo acceso a todas las oportunidades que podría tener si tuviera la resolución de este trámite, que en muchos otros países no es tan traumático como acá.
Ojalá sea así, ojalá, te deseamos toda la suerte, Victoria. El caso es que si te puedo poner esperanzas encima de la mesa, mala menanem, Yolanda, yo creo que...
Y eso que digo ella, que la seva situació no és
la pitjor.
La crítica, no és la més crítica, no, que ella encara pot exercir.
Sí, sí. Doncs, Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que tinguis una bona tarda. De seguida parlem de què? Del perdó. Què és el perdó? Què és el perdó? Doncs de seguida parlarem de tot això amb la Marta González, que és presidenta de l'Institut de Ciències Afins, i en parlarem d'això, el perdón. És una qualitat que a vegades... jo perdono, però no olvido. Ojo, igual aquí tenim un problema, eh? De seguida en parlem amb ella. Però ara, abans de tot això, no sé si estàs buscant cotxe. Estàs buscant cotxe? Doncs escolta, això que t'interessa, perquè suposo que voldràs un cotxe de qualitat, per no portar-te cap sorpresa, no? Doncs entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, i podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la seva qualitat. Entra ara a la web, recordmotor.com, amb cada quilo, més de 150 cotxes amb qualitat. Sí? Recordmotor, amb cada quilo, recordmotor.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis. 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora. 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relato.
Creieu que en una societat com la que vivim cada cop és més necessari el perdó? Hem de saber per donar més. És una qualitat, això, eh? És una autèntica qualitat. És com la ley de segunda oportunidad, empezar desde cero. Pues tres coses del mateix. Parlem del perdó de... amb la Marta González, que és presidenta de l'Institut de Ciències Afins. Marta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, querido José Miguel y a todo el mundo. Bueno, muy bien, ¿y tú?
Yo bien.
Lloviendo, además, estupendo, porque la lluvia es necesaria. ¿Eh? Así que estupendamente.
Bueno, ojalá yo entro a Cataluña tal cual. Oye, vamos a hablar del perdón, porque ¿perdonar y olvidar o se puede perdonar sin olvidar?
Bueno, si tú perdonas, dejas de acumular sentimientos destructivos o negativos, ¿eh? Porque si en cambio si olvidas, tú puedes volver a cometer el mismo error, porque claro, te olvidas y puedes volver a cometer. Entonces olvidar... no es bueno olvidar, porque hay que saber que uno ha cometido esos errores, ¿eh? Pero no hay que guardar ese sentimiento destructivo o negativo o de rencor, porque al final es rencor, ¿no? Entonces, hoy en día, ya ves tú, la sociedad que vivimos, entre guerras y historias, hay muchísimo que perdonar, porque al final dices, bueno, tendemos que unos a otros nos tendremos que perdonar, si no, no podremos vivir. Llegará un momento que sea imposible.
Yo, Marta, estaba comentando que el perdón lo estaba poniendo a la altura como un valor humano, como una cualidad humana.
Claro, claro. No es sencillo, además, perdonar, ¿eh? Yo no sé si tú te has visto en una tesitura de tener que perdonar alguna acción que te ha hecho daño, porque al final el perdón viene porque te han herido o te han cometido una falta contra tu dignidad y tu persona, ¿no? Y muchas veces pues no sabemos gestionarlo. Dices, oye, ¿por qué tengo yo que perdonar a esta tipa o a este tipo que me ha hecho esto, ¿no? Y claro, es una cuestión de ética, lo que tú dices, de valores éticos, de entendimiento y de amor, ¿eh? Porque al final también tiene que haber un punto de amor, un punto de cariño hacia esa persona a la que tú estás perdonando, ¿no? Claro, existen muchos tipos de perdón en nuestra mente y en nuestras emociones. La verdad es que es importante desprendernos de esos pensamientos negativos. Uh-huh. Es difícil, porque además cuando tú tienes que volver a ver a esa persona, imagínate que es alguien que está trabajando contigo o que es bastante afín a ti, no sé, un familiar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tú sí intentas perdonar, pero claro, a veces... Si tú no estás muy convencido y tú no tienes... Y la otra persona te pide perdón un poco por quedar bien, porque a veces el perdón se pide por quedar bien. También esto es verdad, ¿eh? Entonces tú tienes que estar muy convencido, porque si no, cada vez que veas a esa persona, te vendrá automáticamente, tú recordarás esa afrenta que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, pues el perdón es una acción, la acción de perdonar, eximir o liberar a alguien de una responsabilidad, una deuda, una obligación, una culpa pendiente... Pues eso, se trata de realizar por distintos motivos y es voluntario y consciente. Mm. Es decir, tú tienes que conceder el perdón a la persona que te ha hecho la afrenta.
Vale, pero ¿esto me va a producir beneficios? O sea, si yo perdono, perdona que sea así de frío, pero ¿esto qué me aporta a mí?
Sí, claro que sí. Produce unos beneficios, pues unas relaciones más sanas, una mejor salud mental y emocional, un menor grado de ansiedad, de estrés y de hostilidad. Estás mucho más tranquilo. Menos síntomas de depresión, porque hay mucha gente que se deprime, porque claro, la han ofendido y se deprime. Otra cosa que es algo más fisiológico, que es la presión arterial. Disminuye la presión arterial cuando perdonamos. ¿Mm? El sistema inmunitario se hace más fuerte, la salud del corazón también, y mejora la autoestima.
Anda, igual por eso han puesto la amnistía, para tener todos estos beneficios. Estoy pensando
bueno,
que esto...
Pues a lo mejor sí.
Vas al hospital no con todo si esto, te dicen, no, pues yo te perdono. Y, ostras, sales de ahí, pero como una rosa, de fresco.
Ya sabes que igual no lo sé, porque igual no lo han pensado así, porque ya sabes tú que lo de los políticos va por otro lado. Las afrentas de los políticos... un día se aman de todo y luego se dan besos y abrazos.
Bueno,
o sea que,
evidentemente estaba haciendo una coña marinera porque no...
Claro, claro, ya me imagino. Y claro, el rencor, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de tener rencor? Porque si no perdonas, guardas ahí un rencor. Tienes ahí un come-come que no es bueno, ¿no? Y entonces te lleva a la amargura y a la ira. Y no es bueno estar amargado e iracundo, yo creo.
No, lo tóxico
claro.
Autoperjudica entonces, realmente mucho, además.
Sí, porque además eso, ¿sabes qué pasa? Que te hace te hace ser iracundo y amargado con otras personas que no tienen nada que ver con la persona que te afrontó. Porque claro, ya tú te vuelves iracundo y amargado por aquello y saltas y te vuelves y en un momento con otras personas que dices, pobrecillo, claro, si no tienes nada que ver, ¿no?
Pero Marta, bueno, yo te tengo que pedir perdón porque te tengo que dejar aquí.
Bueno, hay varios tipos de perdón, ¿eh? Entre ellos el divino.
Pues te tengo que volver a pedir perdón porque te tengo que cortar aquí.
El incondicional es el de las madres, ¿no? El que las madres siempre perdonan.
Marta, muchas gracias. Bueno, un pato, un
abrazo,
gran, Marta. Y perdona.
Un abrazo para todos. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Ya sabeu que totes les xerrades que fem aquí al programa les podrem tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara, continuem explicant, arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.